l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
La Fiscalia demana inhabilitació de Gimeno pel cas de la casa en Barraca, una notícia que avui porta diari El Punt i que en donarem compte amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. També avui us parlarem de que aquesta tarda s'obre al públic les obres de la variant de Tortosa-Ulldecona al seu pas pel municipi de Santa Bàrbara. Del primer pas, del que ha de ser el nou complexe firal d'Amposta, del que ahir es va posar la primera pedra, o que Alcanar serà una de les dues poblacions de les Terres de l'Ebre que diumenge vinent celebraran la consulta popular sobre la independència de Catalunya. Benvinguts. Comencem ara i aquí l'informatiu amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. La Fiscalia demana la inhabilitació de Gimeno pel cas de la casa en Barraca. Medi Ambient defensa la presumpció d'innocència del responsable del departament a l'Ebre. Segons publica avui diari El Punt, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, serà jutjat per un delicte de prevaricació pel suposat arxiu de forma intencionada de denúncies contra caçadors en Barraca l'any 2004. Tant la Fiscalia com l'acusació particular, l'Associació Estatal d'Agents Forestals reclamen una pena d'11 anys d'inhabilitació per ocupació de càrrec públic per a Gimeno. La vista oral tindrà lloc a l'Audiència de Tarragona després que el jutjat d'Amposta va arxivar el cas l'any 2007. Per la seva banda, el Departament de Medi Ambient defensava ahir la presumpció d'innocència. Gimeno és el responsable de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre des de l'any 2004. Va ser precisament aquest any quan la Direcció General de Medi Ambient va concedir autoritzacions excepcionals per a la caça del tort en Barraca, però amb una sèrie de requisits. En aquella campanya de caça, els agents rurals i la Guàrdia Civil van aixecar prop d'un centenar de denúncies a caçadors que utilitzaven mètodes il·legals, el vesc i el reclam elèctric. Segons l'informe de la Fiscalia, que va publicar el diari de Tarragona, Gimeno va decidir, de manera arbitrària, aplicar la normativa catalana en lloc de l'estatal en la resolució de l'expedient, de manera que les multes sancionadores als caçadors eren menors. A més, segons la Fiscalia, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient hauria aprofitat el trasllat d'una funcionària i l'arribada d'una interina per dictar aquest tipus de resolució. Tot i que la Fiscalia es va querellar contra Gimeno l'any 2006, un any més tard el jutjat d'Amposta va arxivar el cas. L'audiència va acceptar el recurs d'apel·lació de la Fiscalia i els agents rurals i es va reobrir el mateix. Gimeno no va voler fer declaracions, però el departament va fer públic un comunicat on defensa la seva presumpció d'innocència. Aquesta tarda s'obre al públic la variant de la carretera Tortosa-Ulldecona al seu pas per Santa Bàrbara, una millora en la seguretat i mobilitat per als usuaris d'aquesta via que ja no hauran de passar pel nucli urbà i s'estalviaran els semàfors de la cruïlla d'accés al municipi. Tal com ens explicava el director del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a les Terres de l'Ebre, Antoni Sabater.
És molt positiva pel territori, per la comarca del Montsià, i aquesta variant, sobretot, també pel municipi de Santa Bàrbara, que farà que qüestions relacionades, diguem, en la seguretat, pues guanyi molt, i també per una mobilitat molt més àgil de cara als usuaris de la via, perquè pues a partir d'aquesta tarda ja no es passarà pues pel mig de la població sense la retenció semafòrica.
Les obres que incorporen aquesta variant tenen una longitud de 2 quilòmetres i una secció que passa de 7 a 9 metres d'amplada, amb l'incorporació de 3 rotondes, una a Ulldecona, una amb direcció a Masdenverge i l'altra per la que va direcció a Tortosa. Segons el director del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l'Ebre, Antoni Sabater, està previst que la totalitat de les obres en aquesta via estiguin enllestides a finals del mes de juny. El cost total ha suposat una inversió de 20 milions d'euros. Cal destacar que aquesta, junt amb la recent acabada carretera d'Horta a Prat de Comte i les obres del pont que uniran Sant Jaume del Tebre, són de les més destacades al territori. Sabater també ens recordava que ja ha sortit publicat l'anunci per la redacció del projecte executiu de l'obra de l'Eix de l'Ebre en el seu primer tram de desdoblament.
I l'Eix de l'Ebre, el seu primer tram de desdoblament serà el que serà la variant de Tortosa, que resoltes les moltes al·legacions que van haver, ara ja ha sortit publicat justament el dia 9 d'este mes l'anunci pel qual se licitarà la redacció del projecte executiu, és a dir, que només de treballs tècnics per tindre el projecte executiu està prevista una inversió de 1,4 milions d'euros i que durant este mes, durant este, el que resta d'any 2010, han de tindre este important document per a començar a tindre ja un eix de l'Ebre desdoblat en quatre vies, dos vies en una direcció i dos en una altra.
Segons el director del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tot i les al·legacions dels veïns del Canalet, aquesta és una obra estratègica i ha de continuar endavant.
Sí, efectivament, la zona del Canalet, de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, però bé, és a dir, aquesta és una obra estratègica i, per tant, hem de tirar endavant tal com la tenim planificada pues, per poder avançar en tindre unes infraestructures que contribueixin també en el nostre desenvolupament econòmic.
Sabaté explicava que l'Eix de l'Ebre és una obra estratègica per al territori que unirà el corredor del Mediterrani i el de Lleida i que serà una infraestructura destacada per al desenvolupament econòmic de les Terres de l'Ebre. Dintre de 7 mesos, Amposta podria comptar ja amb un nou edifici per a l'Escola d'Art de la Ciutat i un nou auditori amb capacitat per a 500 persones. El primer pas del que ha de ser el nou complexe firal d'Amposta, del que ahir es va posar la primera pedra. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs parlem avui de noves infraestructures a la capital del Montsià. Com bé dius, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va col·locar ahir dilluns la primera pedra del nou edifici de l'Escola d'Art. L'obra forma part del projecte global del que ha de ser el nou pavelló firal d'Amposta, un dels projectes estrella de l'equip de govern que portava el seu programa electoral. En l'acte de col·locació d'aquesta primera pedra s'ha introduït de manera testimonial els exemplars del dia de la premsa local i comarcal, així com els exemplars dels diaris on ha sortit publicada alguna informació sobre el projecte. També s'ha introduït una làmina realitzada per l'Escola d'Art i un fullet informatiu amb tots els cursos que el centre oferta actualment, a més de monedes del curs legal. L'alcalde ha explicat que aquest nou edifici inclou les tres vessants més importants per a la ciutat d'Amposta, com són la vessant educativa, ja que construeix un nou edifici per a l'Escola d'Art, la vessant cultural, donat que l'edifici podrà acollir exposicions i activitats culturals, i també la més lúdica, ja que es tracta d'un edifici que va lligat al nou pavelló firal. Escoltem a Manel Ferrer.
Tota la construcció de l'Escola d'Art i Disseny i de l'Auditori té un pressupost de 2.600.000 euros i tot i que ara fem una primera fase de 1.800.000 euros. I un tema importantíssim és que el pla d'execució, i en aquest cas el constructor s'ha compromès a complir aquest pla d'execució, és d'uns 7 mesos. Això vol dir que la voluntat és que a les fires del desembre, les festes d'hivern de la nostra ciutat, la nostra voluntat és que poguéssim arribar a parar a utilitzar aquesta sala d'actes, sala d'auditori, sala de congressos ja com a un lloc per a fer activitats de firals. Per tant, si tot va bé, al mes de novembre tindríem que tindre aquest edifici totalment definit, si més no el que fa referència a l'auditori o sala de congressos.
D'altra banda, no he dit que la primera fase del nou pavelló firal que s'ha començat a construir és un edifici de 3 plantes en el que s'ubicarà l'Escola d'Art i Disseny i que comptarà amb una sala polivalent de la planta baixa de 500 metres quadrats i que servirà per fer-hi conferències, congressos i tota mena d'activitats. A més, el mateix vestíbul reunirà les condicions necessàries per fer exposicions. La superfície total construïda de l'edifici és de 2.498 metres quadrats. De fet, és en un primer moment, l'estructura i els tancaments seran els que se realitzaran la part exterior de tot l'edifici i es finalitzarà completament la planta baixa de manera que permeti la utilització de la sala polivalent. Aquesta obra té un pressupost de 1,8 milions d'euros i s'ha finançat mitjançant el FEIL 2010. L'obra s'ha adjudicat a Construccions Néstor Soler d'Amposta. El mateix arquitecte que ha realitzat el projecte ens explicava alguns dels trets significatius d'aquest nou edifici.
Una de les qualitats que té és com es construeix. És a dir, es construeix d'una manera molt clara. Són franges de 9 metres d'ample amb 3 cotes d'alçada molt determinades, que seran les mateixes que després tindrà el Palau Firal. amb uns materials que s'han simplificat bastant, en el sentit de que no intervindran molts industrials, i això permetrà que el procés sigui ràpid, que era un dels requeriments que també des de l'Ajuntament se'ns demanava. Facilitar que fos prou econòmic i prou ràpid d'execució. És a dir, el que s'ha buscat amb aquest projecte és solucionar el programa mitjançant un sistema que funciona tan bé per l'escola com per la fira.
El projecte de l'Escola d'Art i Disseny s'ha d'entendre com una part d'un projecte major, com avançaven, que inclourà el nou pavelló firal situat al solar continuo a l'altra banda del carrer Sebastià Joan Arbó.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Alcanar serà una de les dues poblacions de les Terres de l'Ebre que diumenge que ve celebrarà la consulta popular sobre la independència de Catalunya. Per aquest motiu, el passat divendres, la coordinadora Alcanar Decideix va organitzar una taula rodona a la qual estaven invitats tots els partits amb representació al municipi canareu. Domènec Ramal hi va ser present. Ens ho explica a continuació des d'Alcanar Ràdio.
Bona tarda. Alcanar, la nostra població, i també Ulldecona seran les dues úniques poblacions de les Terres de l'Ebre que diumenge que ve participaran en aquesta nova onada de consultes independentistes. Per aquest motiu, la gent de la coordinadora Alcanar Decideix en va organitzar divendres passat, aquí al nostre municipi, una taula redona a la qual estaven invitades totes les forces polítiques amb representació al nostre ajuntament. Un debat que es celebrava a partir d'un total de 7 qüestions que cadascun dels participants havia de respondre. Posteriorment va haver temps també per a les rèpliques i contestacions. Finalment, 3 van ser les forces que hi van participar: Joan Matamoros, d'Iniciativa Canareva, Batiste Beltrán, de Convergència i Unió, i Alfons Montserrat, d'Esquerra Republicana, mentre que Partit Popular i Partit dels Socialistes de Catalunya, que també hi estaven invitats, no hi van acudir. Pep Carceller va ser el moderador d'un acte que en acabar valoraven els nostres micròfons, primerament el portaveu de Convergència i Unió, Batiste Beltrán. L'escoltem.
Bé, la col·lecció Convergència i Unió per aquí a les cases considerem que el dret a decidir és un dret democràtic, que la gent ha de perdre la temor a participar el dia 25 d'abril en aquest referèndum, que tot i que no s'hi vinculant és un referèndum consultiu, però que incrementa la consciència democràtica de la ciutadania, que reafirma la voluntat nacional del poble d'Alcanar i del poble de Catalunya, i que, en tot cas, és una forma també d'exercir el dret d'autodeterminació de la gent. Per tant, nosaltres pensem que és un element positiu. Lamentem la poca participació que hi ha hagut aquesta nit en aquest debat. Pensem que és un tema important, tot, i que ja hem dit també en aquest debat, que per a la nostra coalició el més important en aquest moment i per a Convergència és el tema econòmic, la crisi econòmica. Pensem que este és el tema central del nostre programa electoral i realment aquesta és una qüestió, si tu vols, secundària, però que en tot cas no cal tampoc deixar de banda, no? I que, com també s'ha dit, és un tema que el fet de tindre quotes més altes d'autogovern i de sobirania pues permetia també tindre unes quotes també d'autofinançament i econòmiques més importants per al nostre poble.
Eren les paraules del portaveu de Convergència i Unió al nostre ajuntament i participant en aquest debat, en Batiste Beltrán. En termes similars s'explicava també el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons Montserrat. L'escoltem.
Bé, jo penso que ha estat un acte que ha estat molt bona idea de fer pues, este tipus de taula rodona o de debat sobre la consulta que es farà el dia 25. Des d'aquest punt de vista, pues, des d'Esquerra, pues, veiem amb molta simpatia que s'organitzi aquesta consulta i, òbviament, pues, pensem que és un pas important per expressar un acte de sobirania i, per tant, és important que la gent vagi a participar, que vagi a votar i, òbviament, que pugui votar que sí. I a partir d'aquí el que sí que volem és desitjar pues, que este dia la gent vagi a participar, felicitar també a la gent de la coordinadora del Canal Decideix per tota la tasca que està fent, i desitgem pues, que el dia 25 pues, siga un dia de civisme, un dia de festa democràtica, com totes les eleccions són dies de festa democràtica que es visca en tot el civisme del món, perquè realment és important, perquè el que s'està fent és un acte més de millorar la qualitat de la nostra democràcia, d'aprofundir en la democràcia directa, de fer pedagogia política, i per tant ja pel mero fet d'organitzar aquesta consulta l'hem de veure amb simpatia, i quan se tracta pues, d'això, no, de d'exercir la nostra sobirania, doncs encara és més important perquè li dona este plus.
A partir d'ara, doncs, tota l'atenció posada en aquesta jornada del proper diumenge 25 d'abril, quan, recordem, el nostre municipi es celebrarà aquesta consulta popular sobre la independència de Catalunya.
Expoebre, la fira de fires. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, t'esperem a Expoebre, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre.
Fira de l'automòbil, agrícola, industrial, fira de la llar.
I enguany, amb la millor artesania de les Terres de l'Ebre.
I Ebre Ambient, el Saló del Medi Ambient, amb novetats, exposicions dels Premis a la Sostenibilitat i electrodomèstics eficients, tallers. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, Expoebre.
Dijous 29, entrada gratuïta. Organitza Fira de Tortosa.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010 al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira al Casal de Joves de l'Aldea a les 10 de la nit. La col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
Hola, què tal? Soc el Sergi Mas. Et dono dues dades. El dia 25 d'abril, corre pel Parkinson. T'esperem.
Vine a Blanes, Sant Cugat del Vallès o a Tortosa. Més informació a la pàgina web adelante.unidoscontraelparkinson.com. adelante.unidoscontraelparkinson.com.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'IES del Tebre intercanviarà experiències amb Romania a través del Comenius Regio. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Amb una inversió anual de 14 milions d'euros, la Comissió Europea va engegar les associacions Comenius Regio amb l'objectiu de subvencionar la cooperació regional en l'ensenyament escolar i fomentar l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques entre regions i municipis d'Europa. En el marc d'aquests projectes de cooperació bilateral, les dues regions participants poden triar qualsevol tema que els interessi, ja que els projectes poden tractar, per exemple, de l'entorn de la gestió de centres escolars, les possibles millores en la integració d'alumnes fills immigrants, el foment de l'esperit empresarial o la disminució de l'abandó escolar prematur. L'objectiu és que aquestes associacions Comenius Regio incloguin una àmplia gamma d'accions com intercanvis de professorat, activitats de formació docent conjuntes, viatges d'estudis... A l'IES del Tebre ja li han assignat país d'intercanvi, Romania, i més concretament la ciutat de Bucarest. Antònia Sabater, directora de l'IES.
El projecte explica la xarxa educativa, com és el nostre funcionament en els plans d'entorn. Els agents que intervenen en aquest projecte són l'Ajuntament, la Generalitat, els centres educatius, les AMPES i altres entitats. En el nostre cas, l'intercanvi serà amb Romania, i en concret, Bucarest. És un conveni per als cursos escolars, amb un pressupost de 30.000 euros. El 70% el subvenciona la Unió Europea i el 30% pel Departament d'Educació. Se'n coneixerà la resolució definitiva el mes de juliol. Esperem que el proper mes de novembre ja hagin començat amb èxit el primer viatge.
La Comissió Europea, mitjançant les agències nacionals Comenius de cada país que participen al programa d'aprenentatge permanent, subvencionen les despeses de mobilitat entre les regions associades i les activitats del projecte seleccionat, ja que la diversitat europea constitueix un estímul i una oportunitat per als escolars. Els docents i les autoritats educatives són cada vegada més conscients de la importància que té facilitar els contactes entre escoles de manera que s'afavoreixi l'aprenentatge mutu.
Obrim ara la plana cultural perquè l'Escola Sant Jordi presenta el CD Cançons Tradicionals del Món. Alumnes, mestres, mares i pares de l'Escola de l'Ametlla de Mar participen en l'enregistrament d'un CD amb cançons d'arreu del món, interpretades en català, anglès, francès o brasiler. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
El gimnàs del Col·legi Públic Sant Jordi de l'Ametlla de Mar va ser l'escenari ahir de la presentació del CD que ha elaborat l'escola, titulat Cançons Tradicionals del Món. I és que en aquest CD, on han participat prop de 700 cantants, entre alumnes, pares, mares i mestres, poden trobar cançons en anglès, en francès, brasiler i en català. Aquest centre és el tercer disc que presenta. El primer que van realitzar va ser el de Nadales l'any 2004 i després va ser el torn de les cançons tradicionals catalanes l'any 2008. Enguany, el Col·legi Calero ha fet una selecció de cançons tradicionals del món que ha comptat amb el patrocini de Helen i Marc, fills de Joan Barnes. Barnes, mestra anglesa enterrada al municipi de l'Ametlla, tenia una gran estima pel poble i amb l'objectiu de promocionar la llengua anglesa va decidir que després de la seva mort els seus fills s'encarreguessin de fer una donació anual de 1.000 euros a la biblioteca municipal per comprar llibres infantils i juvenils en anglès. Enguany, d'acord amb la biblioteca, aquesta donació s'ha invertit en l'elaboració d'aquest CD del Col·legi Públic Sant Jordi. El promotor de la iniciativa és el director del centre, Octavi Figueres, amant de la música, que s'ha encarregat dels arranjaments, les músiques i la producció. En la producció també han col·laborat Joana Ferrer i Gabriel Benavent. A més, Maria José Gil i Gemma Llaurador s'han encarregat de la preparació de les cançons en anglès i la Maria Pilar Boyer de les cançons en francès. Aquest CD s'ha enregistrat amb el material de l'escola adquirit gràcies a l'Associació de Mares i Pares. Octavi Figueres, director del Col·legi Sant Jordi.
Aquestes 26 cançons han sigut el resultat d'un treball fet en col·laboració amb els mestres de música i amb tot el claustre i amb els pares. Per tant, molt més satisfet que amb el CD anterior, que tot i que va quedar bé, aquest ens ha quedat millor. Segur que hi haurà continuació a través dels altres mestres de l'escola, suposo.
La presentació realitzada en plena setmana cultural en motiu de la Diada de Sant Jordi va anar a càrrec del director del col·legi i també van assistir l'alcalde del municipi, Andreu Martí, i la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El cens d'ocells aquàtics hivernants al Delta de l'Ebre arriba gairebé als 265.000 exemplars. El cens d'aus del Parc Natural del Delta ha determinat que enguany han arribat a la zona 264.500 ocells. Aquest cens es va iniciar l'any 1972 i és una de les eines més valuoses per conèixer l'evolució dels ocells en aquesta zona humida d'importància internacional. De fet, aquestes dades corroboren la tendència a l'alça del poblament hivernant d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre, constatada arran de la creació del Parc Natural i de l'inici d'aplicació de les mesures agroambientals com l'allargament del període d'inundació hivernal dels arrossars. Aquest document s'integra dins d'un cens internacional, International Waterbird Census, que a Catalunya és coordinat per la Direcció General de Medi Natural i que té per objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen a més de 80 països d'Europa, l'Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del Delta de l'Ebre. El responsable i coordinador del cens del Delta, Toni Curcó, destacava que tot i que les dades de cens d'enguany són una mica inferiors a les de l'any passat, si mirem en els últims anys, hi ha una tendència a l'augment.
I concretament ja dos moments històrics que creiem que són molt importants. Un, quan se va crear el Parc Natural, a començament dels anys 80, quan se van crear zones on no es podia caçar, sobretot, i llavors hi ha un canvi de tendència a l'augment, en el qual encara estem ara, que és quan se van començar a aplicar les mesures agroambientals al cultiu d'arròs, que això va ser a meitat dels anys 90. I sobretot la mesura que consistia en allargar el període d'inundació dels arrossars. Antigament, després de la sega, a partir del setembre, es començava a benaixugar els arrossars de forma de que oferien menys hàbitat per a aquests ocells aquàtics. Pues bé, a partir dels anys, meitat dels anys 90, s'allarga i s'allarga, de fet, fins a finals de gener, cosa que afavoreix molt moltes espècies. Llavors, a partir dels anys 90, veiem que aquesta tendència, que ja era positiva, encara s'ha incrementat més positivament.
Enguany, el grup més destacat ha estat el de les anàtides, amb un 48,1% del total dels exemplars, d'on sobresurten l'ànec collverd, l'ànec cullerot i el xaret. D'aquestes espècies ens en parla el mateix responsable d'aquest cens, Toni Curcó.
Aquí, el del Telebre, sobretot el grup predominant són el de les anàtides i cotxes, que tenim moltes espècies, des d'espècies molt freqüents a tota Catalunya, com la nicoibert, però també tenim d'altres més escasses, el cuellarg o altres similars. El segon grup amb importància seria el grup de les limícoles, que és molt nombrós en quant al nombre d'espècies. I dintre d'aquestes pues, en tenim de diferents tipus, algunes que són molt lligades als arrossars, com per exemple la fredoluga, i altres que estan més associades a aiguamolls naturals, vores de llacunes, vores de badies, etc.
L'elaboració d'aquest cens al Delta de l'Ebre, principal zona humida de Catalunya, comporta una gran complexitat tant pel que fa a la diversitat d'espècies i hàbitats com per la gran quantitat d'ocells hivernants.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
Expo Ebre, la Fira de Fires. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, t'esperem a Expo Ebre, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre.
Fira de l'automòbil, agrícola, industrial, fira de la llar.
I enguany, amb la millor artesania de les Terres de l'Ebre.
I Ebre Ambient, el Saló del Medi Ambient, amb novetats, exposicions dels Premis a la Sostenibilitat i electrodomèstics eficients, tallers. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, Expo Ebre.
Dijous 29, entrada gratuïta. Organitza Fira de Tortosa.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuem parlant d'estabilitat. Al llarg de les properes hores no s'esperen canvis importants. Temperatures molt suaus, que arriben ja a prop dels 17-18 graus en molts indrets i que avui doncs, superaran fàcilment els 20, 21, 22 graus, sobretot a l'interior. Hi ha algunes boirines que s'han d'anar dissipant en les immediates hores. Esperem que el sol sigui el protagonista, amb algun núvol poc important cap al Pirineu, i amb aquests núvols prims que sobretot es mostren abundants cap al País Valencià i les Balears, on el cel avui pot estar una mica més entrenyinat, entelat, temperatures, malgrat tot, suaus. Aquests núvols prims han d'anar avançant cap al nord, per tant, arribaran a Catalunya al llarg de la tarda, vespre, nit, i demà el cel en general estarà menys serè, més enterbolit, més entrenyinat, però amb pocs canvis més, encara amb ambient força suau. Serà sobretot dijous, quan una petita perturbació que creui el País Valencià i les Balears comportarà un cel més tapat arreu, amb risc d'algunes pluges febles, sobretot al sud de Catalunya i en aquests sectors cap al País Valencià i les Balears. Milloraria de cara a Sant Jordi, però amb ruixats de tarda i amb temperatures sense canvis importants.
Amb la previsió meteorològica, com diàriament fem, posem el punt i final avui al nostre temps de notícies. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat avui dimarts, dia 20 d'abril, de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, fins demà.